Paula Carreras, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Això són els arguments universals, uns arguments que avui sonen així.
Tanto que tens que esperava, les lletres no fan les paraules, i ara que dius que m'estimes, veig com m'aixequen les ales.
Uns arguments universals que avui sonen amb la música del Petit de Calaril amb una cançó que es titula Les lletres no fan les paraules, Paula.
Sí, i no és que vulguem parlar del Petit de Calaril, és que aquesta cançó em va molt bé per parlar de literatura, de paraules, de lletres, de llibres. És que avui, bueno, aquesta setmana he estat llegint un llibre, que és un clàssic, de Chekhov, que és El regne de les dones, i no vinc tant a recomanar el llibre, que també m'ha semblat molt bo, sinó a recomanar l'editorial que ha editat aquest llibre i sobretot la col·lecció en el qual s'emmarca aquest llibre del Regne de les Dones de Chekhov, que és la col·lecció Petits Plaers de Viena.
I és per això que avui hem convidat aquí la Blanca Pujals. Ella és l'editora de Viena, la directora de les col·leccions de Petits Plaers i Club Victòria. Què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I felicitats per l'èxit, perquè la Paula s'ha entestat en explicar-nos que això està triomfant molt i volem que ens expliquis en què consisteix aquesta col·lecció de Petits Plaers, com neix aquesta col·lecció i bàsicament amb quina vocació, no?
La col·lecció Petits Plaers neix una mica doncs, des d'una necessitat. És una col·lecció de novel·les breus de grans autors de la literatura universal amb la idea que enganxin molt el públic actual. Jo em vaig adonar com a lectora que la majoria i com a prescriptora de llibres als meus amics que la majoria de llibres que estaven funcionant, que els agradaven més, que me'n demanaven més, quan jo típic et demana i dona'm un llibre que tinc ganes de llegir alguna cosa, eren novel·les breus, que de fet és un gènere que aquí a Catalunya i en general a la península ibèrica ha estat una mica marginat, perquè sempre es creia, doncs no, recull de contes o novel·les llargues, i s'han deixat d'editar moltes novel·les breus, i de fet no tenim ni una paraula exacta, fem servir un manlleu del francès que és novel, i llavors la gent no sabia que li agradava aquest tipus de literatura, però sempre que deixava novel·les breus com les de Les Baik, d'aquestes així doncs, que enganxen, que tenen un final molt potent, que en vols un altre quan acabes, agradaven molt. En canvi, quan deixava llibres una mica més llarg, doncs no me'ls tornaven, es desencantaven molt ràpid, hi havia doncs, aquest punt de que no acabaven d'encaixar amb els hàbits que tenim, perquè el que vaig veure és que tenim molt poc temps per llegir a l'hora de la veritat, perquè portem tots unes vides una mica accelerades, no? I al final trobem temps per llegir, doncs, per exemple, un diumenge per la tarda, quan tenim un vol, quan tenim una estona de tren, i no sabem quan tornarem a tenir l'estona per llegir. Llavors vaig veure que el que encaixava molt amb la manera que tenim ara de viure al final eren llibres que poguessis començar i acabar d'una tirada, i que a més et posessin 100% en una història i que tinguessis la sensació aquesta, quan tens un fin de... Bueno, et fas com una marató d'una minissèrie Netflix i te l'acabes i ja està, doncs vaig veure que en la literatura volíem una mica el mateix, no? I que hi havia un gènere que no estàvem fent servir, que era la novel·la, i que estava allí doncs, a punt per ser explotat. I, de fet, bueno, el nostre temps d'oci cada cop ha de competir més, no?, doncs, per la lectura, perquè abans, doncs, jo crec que l'única distracció que teníem era la lectura, i ara amb les xarxes socials, amb les plataformes audiovisuals, que hi ha un munt d'oferta, doncs aquest poc temps a sobre ha de competir amb aquestes dues coses, llavors ha de ser cada cop més atractiu i més adaptat. Llavors, si veiem que Netflix doncs, ja s'ha adaptat i cada cop les sèries són més curtes. Abans nosaltres les sèries que miraven tipus Lost tenien 10 temporades de 20 capítols. Ara són sèries d'una temporada de 6 capítols de 20 minuts i fora. Llavors vaig pensar, ostres, potser el que necessitem és una col·lecció de novel·les breus que ja t'aportin directament aquestes novel·les que a tu t'agradaria llegir, però que quan vas a la llibreria doncs, potser no les saps trobar perquè hi ha doncs, moltíssima oferta.
És que una de les coses que a mi em flipa d'aquest fenomen, perquè és que ho considero de debò un fenomen editorial, que és que, o sigui, per posar-nos en context, els llibres de Petits Plaers són uns llibres, com el nom indica, petitons,
sí.
I són molt bonics, les portades són com estampats gairebé de semblen com estampats del William Morris, saps?
Sí.
Oi? Semblen llibretes allò boniques, i són uns llibres que normalment són autors clàssics, la majoria, o si no tots, són morts, I en canvi estan triomfant entre gent molt jove. Vull dir que heu aconseguit apropar-vos a un públic que, a priori, amb tots els elements amb els que jugàveu, no tenia per què ser el target no més, o sigui, com més objectiu, no?
Sí, en principi semblava que el target més objectiu, quan parlàvem això amb distribuïdors, quan vam començar a parlar doncs, de fer la idea, era doncs, gent d'una certa edat que ja tenia doncs, al darrere molts anys llegint clàssics i que no els hi feien tanta por, i el que ens hem trobat en canvi és que, bueno, el meu objectiu sí que era apropar-nos doncs, molt més als millennials i ja si podia ser la generació Z, doncs fantàstic, i sí que crec que hem connectat molt bé, potser per la comunicació i potser també que era una mica el que ells necessitaven, que eren novel·les breus d'alta literatura lectura, però que t'enganxin molt. Jo crec que jo crec que una cosa molt important d'aquesta col·lecció és el compromís que tenim amb el lector a l'hora de fer el catàleg i de triar sempre obres que jo penso, a mi m'han d'enganxar molt, són llibres que jo he de voler regalar sempre als meus amics tal, i pensar, ostres, també li ha d'agradar a una persona gran, però també a una persona molt jove, i recuperar una mica el plaer de la lectura, potser perquè t'ho donen ja una mica fet, entre cometes, no? De que ja et donen un catàleg que crec que més o menys t'agradarà, i a més com que no som acadèmics, per tant no estàs estudiant una carrera de literatura, no tenim les servituds d'haver de posar certs llibres que són molt importants per la història de la literatura, però que crec que ara no connecten tant amb el públic actual, per exemple el Joven Werther, doncs aquest llibre és molt important per la història de la literatura, però actualment jo crec que no encaixa, com que no, i és una novel·la breu, jo crec que com que no tenim aquesta servitud acadèmica, doncs podem anar directament a llibres que jo crec que agradaran bastant.
Clar, i també em dona la sensació que aquesta col·lecció és una molt bona entrada o una molt bona com reentrada a gent que li agradava llegir, però pel que sigui, per això que deies abans, no? De que tenim vides, que anem molt a tope, que la feina ens passa molt per sobre, que anem sempre com amb un ritme molt atropellat, i és com una molt bona entrada un altre cop a reenganxar-se i a redescobrir la lectura. Que no sé si això també ho teniu en compte a l'hora de triar títols.
Sí, 100%. De fet, aquest era l'objectiu, era recuperar lectors que potser fa 10-15 anys haguessin estat lectors de cada dia quotidians i que ara doncs, han deixat de llegir perquè hi ha altres estímuls que potser són més fàcils o que t'atrauen més, i era recuperar aquesta mena de lectors que en realitat eren lectors però que s'havien perdut pel camí. A més, doncs, potser al fer-ho, intentem que les cobertes, el que comentàvem, siguin molt seductores, que siguin molt atractives. Jo crec que ara som una generació bastant precària, i també quan ens gastem els diners en alguna cosa, doncs que sigui un llibre doncs, que et faci il·lusió tenir-lo, que també el vulguis tenir a l'habitació, que el vulguis regalar, que sigui atractiu. A més, després ho expliquem bastant a les xarxes, tot el tema que hi ha al voltant del disseny de cada llibre. Llavors, quan te n'adones que tot està tan pensat fins a l'últim detall, crec que també fa que l'experiència de llegir el llibre doncs, que t'acompanya des del principi fins al colofó, no?
No només és que llegis, sinó també ensenyar que llegeixes, no? Perquè en un moment en què es publica doncs, el concert on vas, l'obra de teatre que has vist o la música que escoltes, també donar la possibilitat aquesta de mostrar-ho a les xarxes, no?
Sí, a més, bueno, també un dels objectius són llibres doncs, que et quedin molt bé quan facis la foto a l'Insta amb
això,
el cafè.
Això.
Són instagramejables, sí. És que queden molt bé en els bodegons.
Llegir per fer el postureig una mica també, no?
Sí, també.
Bueno,
al
final, sí.
Bueno, si al final llegeixes...
Sí, si al final llegeixes ja està bé, no?
També és una imatge que vols projectar de tu mateix. Igual que potser dius que has anat a veure una pel·li d'Eric Romer o de Godard, doncs potser també t'agrada dir, doncs mira, estava llegint un llibre de la Sagan o de Chekhov, no? I tot també és el que volem projectar, ja que ho fas, doncs que et quedi bé, i després també crec que és bonic. O sigui, també quan ho portes a algun sopar són llibres que no són gaire cars i en canvi crec que quedes bé portant-los i regalant-los, o a més com que són històries que jo crec que tothom no, però jo crec que en general quan les llegeixes les acabes estimant bastant o t'acaben agradant, també són llibres que crec que fan il·lusió regalar a la gent que estimes.
I a més, és que tinc la sensació que ara mateix una col·lecció com pot ser la de Petits Plaers ha de competir primer contra altres col·leccions de llibres, però també contra altres formats d'entreteniment, sobretot les grans plataformes audiovisuals, perquè al final tenim poc temps d'oci i el temps que tenim hem de decidir a què el dediquem. I les grans plataformes són molt agressives en el sentit que són molt invasives i que de seguida doncs, et trobes un anunci de Netflix en format XXL al mig del carrer i en canvi heu d'aconseguir, a través de la comunicació més en petit format, no? Rascar i esgarrapar lectors d'allà on sigui, que em sembla com triple mèrit.
Sí, de fet és això el que intentem amb la comunicació, el poc temps que tenim per llegir. A més, clar, la diferència quan estàs veient una sèrie, quan estàs mirant una sèrie tranquil·lament pots mirar el mòbil, contestar tres whatsapps i la sèrie continua rodant i tu t'has perdut mig re perquè al final l'estàs escoltant, no? En canvi, un llibre el que té és que t'ha d'enganxar molt perquè no estiguis mirant el mòbil, llavors per això, clar, perquè si comences a mirar el mòbil ja has tancat el llibre i el llibre no continua funcionant, tu has de tornar a tancar el mòbil, agafar el llibre, tornar-lo a obrir, tornar-te a enganxar.
Hi ha autors que fins i tot expliquen que han canviat la manera com narren o com escriuen per aquesta immediatesa, no? Perquè la introducció, el nus i el desenllaç, el nus t'arriba molt més aviat, no?
Clar, jo crec que hi ha aquesta necessitat d'enganxar des d'un principi. Per això tots els petits intento que una de les coses més importants, a part de que siguin alta literatura i que siguin coses de qualitat, és que enganxin molt i que des de la tercera pàgina diguis, ostres, vull saber què passa, per tant, no entraré al mòbil, no entraré a Twitter, no ho deixaré per mirar una sèrie. I també jo crec que el que dona molt és un cop t'has acabat un petit d'una tirada o en un cap de setmana, et dona una satisfacció que no te la dona haver mirat una sèrie ni haver estat tot un dia a Twitter, que és bueno, aquest benestar, no?, de llegit una gran obra, ara doncs, m'ha aportat unes certes reflexions, m'ha aportat una estona i al final, doncs mira, què has fet aquest cap de setmana? Doncs mira, he llegit un Turgenev. Crec que també és una sensació diferent, no?, que et dona.
I et volia preguntar d'on treus els títols. És a dir, perquè tinc entès que aquesta col·lecció són títols que no es podien trobar en català des de feia temps, com a mínim, o que estan descatalogats o que no estan edits en català. Clar, tu com arribes a aquests títols i com decideixes que aquest és un títol que tu vols publicar, que està lliure de drets, que, o sigui, com és una mica el procés de publicació?
Clar, la feina d'editor és bastant la de recomanar llibres a uns amics que no coneixes. Llavors, jo el que sempre he llegit molt, llavors hi havia molts títols que ja els tenia en ment en les meves llistes de lectura, però sobretot és a base de llegir moltíssim i també escoltar sempre els traductors o amics editors que sempre et donen bons consells, però sobretot és llegir moltíssim i a vegades passo filtre, doncs el deixo a la meva mare i al meu germà. Si els dos que el meu germà és de la meva edat i la meva mare és una senyora, doncs si els dos em donen un 6, ostres, aquest llibre agradarà segur, no? Però també hi ha alguns valors que són bastant segurs. Una novel·la breu de Zweig o de Chekhov normalment és un sí, el que passa és que també hi ha hagut obres que m'han agradat molt, però que també has de ser conscient, que també sap molt de greu, però has de ser conscient que dius, ostres, a mi m'ha agradat molt, però agradarà al públic en general, li agradarà igual a una amiga meva de la millennial que un senyor a 60 anys, i a vegades que penso, ostres, doncs no. I també doncs, és anar prenent decisions que a vegades saben greus perquè és afegir un gran nom, un gran autor, però que has de ser fidel al teu catàleg. Jo crec que la part més important de la feina de l'editor és aquest compromís amb el teu lector. I al final, jo són llibres que, si no els vull jo per mi mateixa, per regalar-los a tothom, tal, crec que no passen el filtre per entrar a la col·lecció.
I esteu sent superprolífics, perquè què esteu traient, un llibre al mes, més o menys?
Gairebé. La veritat és que ens hem envalentonat una mica, però no, al final són uns 8-9 títols.
Digues, Paula.
No, anava a dir que si ens pots avançar algun títol que vingui allò d'aquí poc. Ara que s'acosta Sant Jordi, segur que trameu alguna cosa.
Clar, els de Sant Jordi ja estan distribuïts perquè el mes d'abril no es pot fer res i l'últim que hem tret ha estat el T'agrada Brams de la Frances Sagan, que és inèdit en català i que jo crec que tots ens vam enamorar de la Frances Sagan a Bon dia tristesa, que és, bueno, aquest està molt bé perquè passa a París, no té res a veure amb l'anterior i és un triangle amorós que, bueno, a mi m'agrada molt, crec que té el punt aquest que enganxa i que et fa perdre bastant el respecte als clàssics, perquè és un clàssic però és molt actual, a més crec que una cosa molt important també a l'hora de titular els clàssics és la traducció. Nosaltres sempre intentem editar en traduccions actuals, creiem que el català que veus llegit ha de ser igual que el que tu pots parlar al carrer, el que tu pots parlar amb els teus amics, òbviament un català culte, vull dir, ben editat i ben traduït, però que no ha de ser un català ni que rincló ni que parlessin al segle XVIII. Per molt que l'obra hagi potser estat escrita al segle XIX, el català que ha de ser d'aquella obra no pot ser el del segle XIX, perquè si no és una barrera que poses amb els lectors que fa que es desencantin i que hi hagin aquelles frases que jo trobo molt fora de lloc, de dir, oh, és que les traduccions en català no estan bé, mentida, estan molt bé, llegiu traduccions en català perquè normalment són més noves i estan més revisades. I, perdó, m'he desviat de la pregunta, i després de cara a l'estiu traurem una altra de la Isaac Dinesen, que es diu Erengar, que és una història meravellosa, medieval, una faula, és el conte perfecte.
Blanca, com t'imagines aquest Sant Jordi?
Ostres, doncs jo amb molta il·lusió, la veritat, crec que estarà molt bé, hem parlat i hi haurà totes les mesures de seguretat, crec que està molt bé la idea d'haver-ho fet en 5 dies, perquè així no hi ha... Tothom, la intenció és que el dia de Sant Jordi tingui llibre, llavors tenim 5 dies per anar-los a comprar tranquil·lament, amb la qual s'evitaran les cues i aquelles multituds. Jo crec que també com a país ho necessitem una mica per estabilitat emocional, no? Jo crec que és com el primer dia de l'arribada de la primavera i del bon temps, és potser el primer dia que et portes màniga curta, que surts a passejar amb els amics. Jo crec que, bueno, crec que és el dia preferit de la majoria dels catalans i que l'any passat ens va saber molt de greu a tots, no només a la gent que treballa al sector, sinó a tot català li va saber greu, ni que no sigui lector no haver pogut fer aquell dia, i jo crec que funcionarà molt bé i que tothom està, bueno, llibreters, editors, tots estem treballant amb
fins
molta il·lusió.
Fins a quin punt depeneu de l'èxit d'aquell del Sant Jordi al llarg d'un any?
Depèn molt del tipus editorial. Nosaltres, a l'editar clàssics, no depenem tant d'això, perquè són llibres que igual funcionen d'aquí un any, que d'aquí 10, que d'aquí 2. Llavors, en el cas nostre, no és tan important. Evidentment, és un dia que es venen moltíssims llibres, i això està claríssim, però nosaltres no traiem el best-seller del dia de Sant Jordi, que si ens el quedem al magatzem, doncs tenim un problema important, perquè un llibre de la Sagan és igual vendre l'ara que d'aquí 15 dies. Òbviament, millor si es venen molt, però no és tan important.
Que, de fet, aquest té pinta de que serà un best-seller d'aquest Sant Jordi i és un mega clàssic, que és Seny i Sentiment, que també heu editat a Victòria, a Viena, amb la col·lecció del Club Victòria, que no sé com se us presenta un Sant Jordi amb un llibre que és un tresor, perquè clar, és això, no és un best-seller d'oportunista, diguéssim, saps? Sinó que és possible que hi hagi molta gent aquest Sant Jordi comprant Seny i Sentiment, no?
Clar, això em feia molta il·lusió, perquè la rebuda que hem tingut en general de Seny i Sentiment ha estat com si fos un llibre nou de Jane Austen, que ha estat meravellós, clar, perquè és un llibre que té més de 200 anys i potser ha estat pel disseny, potser ha estat per la idea que hem intentat transmetre, però la rebuda del públic ha estat espectacular, i a més també de moltes generacions, també la Z. Jo, clar, quan veig a nois de la generació Z que a Twitter ens etiqueten o a Insta ens etiqueten una foto que s'han anat a comprar el primer dia Seny i Sentiment o l'últim petit que acaba de sortir, ostres, és emocionant, perquè són llibres que en molts casos fa 200 anys que estan editats i, bueno, escrits, i és molt bonic que hi hagi aquest feedback amb els lectors, i la veritat és que Seny i Sentiment és un llibre meravellós, i bueno, a mi em sabia molt de greu que no estigués editat en català quan teníem una traducció molt bona al Xavier Pàmies, i al final, si volem que la cultura catalana sigui aquí parable a les grans cultures europees, hi ha llibres i hi ha clàssics que s'han de poder trobar al mercat.
Avui la història de la Blanca Pujals, l'editora de Viena, la directora de col·leccions de Petits Plers i Club Victòria, a les portes també d'aquest Sant Jordi, que esperem que sigui un èxit. Moltes gràcies i felicitats per la feina que feu, també obrint la literatura a les noves generacions i als més joves.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per la carrera.
Adéu.
Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el David Clopés. Fins ara.
El suplement.